estem a punt i en marxa en l'inici de la segona hora. Seguim a disposició al 93201-7474 o al correu ignorants@catradio.cat, que és on ens escriu el Xavi des de Tarragona per dir que la locomotora Mallard té el rècord de velocitat obtingut l'any 1938. Va arribar a anar 202,58 km per hora. També explica que Rosa la Cubana és un plat espanyol a Cuba. No es diu així i no el fan. Es diu que és originari de la Cuba colonial o de Canàries. No se sap del cert d'on ve, però segur que ve d'una illa. A veure si algú pot arrodonir el fet de per què se li diu arròs a la cubana. Salvats per la campana és una expressió que s'utilitza en la boxa per reparar o aturar el combat, ho escriu el Tolo. I des de Londres el Ferran també ho rebla. És llenguatge de boxa. I en aquest terreny ens queden preguntes pendents com aquesta. Són millors els raspalls de dents elèctrics que els manuals? Quan va començar el correu per carta? Diuen que menjar-se un all de bon matí és recomanable per la salut. És cert? Algú ha calculat mai el temps que diàriament fem cua per pagar? Com afecta la música al cervell? Qui guanya el pòquer, la màquina o l'ésser humà? De quan data la primera fotografia que es va fer a Barcelona? I com podem podar un arbre una mica alt sense morir en l'intent? Són usurers els bancs i els governs tenint present que això és un delicte? Marxem cap a Girona amb la Neus. Neus, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
Jo trucava perquè penso que una senyora preguntava si encara feien servir els rossinyols per obrir les portes.
Sí, un senyor ha demanat. Oh, el sí. Robert de la Franja. El rossinyol, aquest estri.
Bueno, jo puc parlar de casa perquè es dedicaven a obrir les portes. Abans de la guerra ja es dedicaven a obrir les portes amb rossinyols i encara guardo algun de record.
Què és, doncs, un rossinyol?
Home, sí.
Què és un rossinyol?
Un rossinyol són uns ferros molt, molt estrets, d'ussos, amb una mica de forma, que obrien les portes. Sents?
Sí, com una mena de claus.
No, no, no ben bé una clau. Ben bé, era un ferro recte amb una mica de forma a la punta, però molt dur, no sé si és d'acer o alguna cosa, són d'ussos. Mm-hmm. I el meu sogre, ja abans de la guerra, ja dedicava. Després va seguir el seu fill, que és el meu home, fins a l'any 69. L'any 69 ja va deixar d'obrir portes perquè em penso que ja les obren de diferent manera.
I només tenia aquesta utilitat?
Sí, sí, llavors obrien amb el rossinyol, sí. I obrien caixes fortes i portes i de tot.
D'acord, magnífic, Neus. Doncs moltíssimes gràcies.
I després també, si puc dir una altra, això de serenos.
Sí.
Jo quan els varen posar, jo els vaig conèixer des de l'any 46.
I quan va acabar el sereno?
Jo penso, no sé si era abans del 46 que els van posar, però jo els conec des de llavors. I varen durar, es van treure l'any 70. El 1970 es van treure.
El 70?
Almenys aquí a Girona, eh?
A Girona.
Sí.
D'acord.
Vale.
Neus, records.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Anem a Torredembarra ara amb la Maria. Maria, bona nit.
Bona nit. No, jo volia... A veure, primer, fer una reflexió sobre el que ha dit el senyor Eduard de l'Índia.
Sí, Inda.
A veure, en català tenim una dita que diu brams d'asa no arriben al cel. O sigui que jo crec que el que s'ha de fer és no ens hem d'indignar, perquè és el que volen, sinó prendre'ls perquè, mira, són així. I no hi poden fer més, i no arriben més allà. I han de dir bestieses. I l'altra és que jo no sé si li passa amb altres, però jo voldria saber si algú més té la sensació que tinc jo de que sóc com a presonera dintre de la meva terra. Dintre de la meva terra, que és Catalunya, la sento presonera, com a lligada. No sé si algú més els hi pot passar, però m'agradaria saber-ho, si algú més té aquesta sensació.
D'acord, Maria.
Eh?
Que tingui bona nit.
Igualment, bona
Marxem
nit.
Marxem cap a l'Arbós amb el Jaume. Jaume, bona nit.
Bona nit, Javier.
A veure.
Mira, volia fer, bueno, de la pregunta que vaig fer fa uns dies, de quin país és el del planeta és el més calorós?
Sí.
S'ha contestat?
No.
Doncs, bueno, doncs ja la contesto jo. Mira, és el desert de Lut en Iran. I l'any 2005 van estar a 70,7 graus.
Ostres.
O sigui, ja t'imagines? Sí, sí. Doncs, bueno, això ho sé per una font directa que, doncs, sé que és aquesta pregunta, aquesta contesta, eh?
Molt bé.
Bueno, llavors, vaig a fer una pregunta bastant senzilla, però a veure si algú la contesta, que és de l'ex-seleccionador nacional de futbol, quin títol honorífic li van concedir?
A quin...
O sigui, quin títol honorífic li van concedir?
A quin entrenador?
Bueno, si dic l'entrenador... Ah, bueno, sí, bueno, sí, de Vicente del Bosque, sí.
A Vicente del Bosque, quin...
Quin títol honorífic li van concedir?
Li van concedir, d'acord.
Exacte, sí.
D'acord.
Doncs ja està, eh?
Molt bé, gràcies, Joan.
Jaume.
Ai, Jaume, adéu-siau.
Bona nit, adéu.
El Joan és el que ve a continuació. Joan, bona nit.
Hola, Xavier, bona nit.
A veure.
A veure, donar les gràcies a aquest senyor que també ha contestat això de que cobrarem amb una Catalunya independent, si pagarem IVA, tot això, lògicament, IVA,
IRPF,
lògicament sí que ho pagarem, i que, bueno, demano disculpes perquè vaig dir director i és governador del Banc de Biscay, en quant a la Fàtima, doncs pues és Banyes i no Ibáñez.
Però a tots ens passa això, endavant.
Sí, però molt bé, eh? I, bueno, després has dit un moment que hi ha una pregunta que... Sí, quina és la pregunta que no té resposta? Jo te la faig. És què hi ha després de la mort? Ningú pot contestar-ho, suposo, no?
Home, sí, una persona sí que ho va contestar.
Ah, sí?
Sí, no.
Ah, val, bueno. Home. Va, i una altra cosa, que la rosa a la cubana.
Sí.
Bueno, la rosa a la cubana, que també es podria dir rosa a la canària, perquè té que portar un plàtano. Aleshores, és arròs bullit i després saltat per la paella, pilaf, se'n diu, amb l'argot culinari, amb un ou ferrat, salsa de tomata, de tomàquet i un plàtano partit per la meitat i passat una mica per la paella. Això és l'arròs a la cubana, que també se'n podria dir canària.
Però bé, d'origen és cubà.
No ho sé, això no, no ho sé, que això és com l'altre nen o nena que ha demanat el calamars de la romana, no ho sé si... Si és com, per exemple, els canons Rossini, sí, perquè són en honor amb el Rossini, el compositor, el calamars de la romana, m'imagino que li han posat romana com li podrien posar pues, un altre nom, no. Però l'arròs, la cubana, se'n diu cubana perquè porta un plàtano a sobre i Cuba pues, té molts plàtanos, és un gran producte de plàtanos, com pot ser canari també, no? M'explico?
Molt bé.
Vale.
D'acord, Joan.
I res més, gràcies.
Gràcies, bona nit. Anem a Sant Joan d'Espí amb la Montse. Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, jo és per contestar la pregunta que va fer una senyora referent a quan si hi havien hagut tramvies o autobusos aquí a Barcelona, que havia sigut el primer.
Que havia estat primer,
sí. I jo recordo la meva mare. La meva mare havia nascut en el segle passat, ara tindria 117 anys, i ella deia que recordava que els primers tramvies que ella havia vist eren tirats per cavalls. O sigui que abans que els autobusos van ser els tramvies tirats per cavalls. I posteriorment hi va haver-hi la companyia d'autobusos Roca que va funcionar durant molts anys. O sigui que això eren els primers records que tenia la meva mare, que ja li dic que ara tindria 117 anys, que va néixer just el segle passat.
Molt bé, doncs d'acord, Montse.
Això és tot.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, bona nit.
Recordeu, si truqueu al programa, de baixar el volum de la ràdio tant com pugueu. Anem a Badalona amb el David. David, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, tinc una consulta que es diu en castellà, que diu, los martes ni te cases ni te embarques, i m'agradaria saber per què es diu això.
Ah, està molt
per
bé.
Per què es diu aquesta dita?
Com és que tu qüestiones?
Exacte.
Que t'ho han dit ara fa poc.
Sí, ho han dit, bueno, treballo una residència d'avis, molts cops m'ho diuen, dic, hòstia, doncs no sé per què.
Està bé, com et va la feina?
Bé, molt bé, molt bé, i tant.
Estan ben atesos?
I tant, i tant. Jo soc el fisioterapeuta d'allà i la veritat que estan superben atesos.
Doncs...
És molt maca la residència. Allà a Sant Antoni Vilamajor, la residència Saulet, es diu.
Està molt bé. I com és que fas aquesta feina?
Bueno, perquè és una empresa familiar i, bueno, ens agraden molt a la família Savis.
I venen contents, venen decidits, o sempre sí, amb una tant, mica tant. De recança?
No, la veritat que estan molt contents, eh? I fem moltes activitats, i la veritat que els encanta. Els meus avis ho passen bé, fem moltes activitats també fora de la residència, i bueno, els portem amb autobús cap amunt i cap avall, sempre, o sigui que...
Està bé, ja he vist la imatge i tot. Sí. Està molt bé. Magnífic, David.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Merci.
Adéu-siau. El martes ni te cases ni te embarques. No sé si algú podria contestar al David el per què. Parlant de... Ui, mira quina limusina que estem veient des d'aquest estudi. Ostres, tu, aquí pots fer... Pots jugar-hi bolos i tot, eh? A bitlles, perdó, eh? A bitlles. A més, ja t'imagines el... que no necessàriament ha d'haver-hi aquest so, no? Hi pot haver una mica de Beethoven, si cal. Anem cap a... Abans, parèntesi, ha parlat de l'autobús amb els avis. Doncs jo m'imagino per un moment l'autobús per anar a fer la calçotada. Si tinguéssim sort que la cosa doncs qualli, ja doncs us ho farem saber i imaginarem que estem anant d'excursió. Cap a Bagà, al Berguedà, amb el Diego. Diego, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Què dius?
Pues mira, ara tinc una contesta i una pregunta. La contesta... A veure qui era la contesta. Era per això del Vicente del Bosque.
Sí.
La vaig sentir ahir, em sembla, Saber i Ganar. I em sembla que van dir Marquès.
Marquès.
Marquès. I, bueno, i llavors avui fa els 20 anys de saber i ganar i diu que han tingut dos reis, dos papes, cinc presidents del govern i un sol presentador de saber i ganar. és xungo el tema, eh? I llavors et volia fer una pregunta, a veure si hi ha algun ignorant que pugui saber, a veure què és la PIA. La PIA és un grau de dependència d'un malalt mental o així. A veure si me'n podria fer 5 cèntims.
D'acord. Ho demanem, Diego.
Vale, moltes gràcies, Xavier.
A tu, bona nit.
I visca el Barça amb el que pierda, eh?
Molt bé. Marxem de vagar cap a Sant Feliu de Guíxols amb la Rosa. Bona nit.
Hola, bona nit. No, que parlava de Rosa la Cubana,
sí.
Però la faig una mica diferent.
A veure,
jo agafo la cassola i sofregeixo un parell d'anys, depèn de cada un. No els deixo quedar negres, abans sí els treia, però ara no. Poso l'arròs, l'aigua que com sigui cuit quedi just sense aigua, eh? I ja està. Només que quan vaig a casa la meva filla me'l fa, mira si és senzill, que me'l fa fer sempre a mi. I ja està, bueno, el plàtano i l'alfarrat, tot això, i la salsa, com tothom.
Molt bé.
No té res. Perquè és que ja m'ho va dir una amiga que ho feia així. És que per allò volia, l'escorria, el rentava, però com el fem a la cassola, poc el rentem, tampoc. Com el fem guisat, doncs, el paella. Vull dir que... I mira, a mi, a la meva família, doncs me'l traven boníssim.
Està bé.
Res, això.
Aquest cap de setmana potser farem algú arròs a la cubana.
Sí,
però em fa ganes,
no?
Sí, tot és imaginar-ho.
Sí que m'agraden, però trobo que no n'hi ha per tant. M'estimo més guisat.
Però els joves els hi encanta, en general.
Sí, els... ja m'agrada, però jo m'estimo més guisat.
Ja.
Bueno, m'agrada la cassola amb suquet, amb una mica de suquet.
També. Molt bé, Rosa.
Bueno, vale.
Adéu, bona nit. Gràcies. Les 2:22 i la Constança de Sabadell. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Estic molt enfadada avui, mira. Perquè, vull explicar-ho, perquè jo, quan se'n va anar la meva estimada filla, li vaig donar de baixa de l'internet i del seu mòbil. A l'Orange i al Movistar, que tenia el mòbil. Bueno, i es va pagar, que anaven al banc, i es va pagar el que hi havia. Però llavors, cap de 2 mesos, continuaven vinguent les factures. Vaig tindre que anar a l'OCU, que sort que tinc l'Ajuntament a davant de casa, i vaig tindre que anar allà, donen hora, espera tot un dematí, perquè llavors m'ho van arreglar, van fer els papers, van trucar per telèfon i van d'allò, i em van tornar els diners que m'havien cobrat, eh? El Lorenç s'ha portat bé perquè no m'ha molestat més. Però el Movistar, cap d'uns mesos, tornen a molestar. I ara sobretot, bueno, unes noies pues, comencen a trucar i a dir que hi ha unes factures pendents. Bueno, jo ja els dic que no, que tot està arreglat, que d'allò... Bueno. Però avui truca un home, així amb una veu així molt profunda, i demana per ella. I jo dic, qui la demana? Diu el nom d'ella. Dic, qui la demana? I diu, és su hermana, com un energúmeno. És su hermana, ve? És su hermana. Hay facturas pendientes, aquí en Movistar, hay facturas pendientes. I jo, mira... Li dic, mi empipat, i dic, que era aprender el català? I li dic un renec. I allò, però estic molt enfadada perquè la meva filla fa un any i mig que se n'ha anat. I ells continuen amb factures i amb factures. Ara tornen a l'OCU i no els hi fan res, no els hi posen una multa i així va. Així va la cosa.
A veure si aquí. Ho podrem arreglar, això, Constança. Una abraçada gran.
Adéu.
I els millors desitjos. Doncs va, que ha arribat el moment de felicitar tots els que heu nascut un 17 de febrer. Mirant l'agenda, ens trobem que hi figura Vicente Fernández.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver a tus brazos otra vez. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver.
Y
Vicente Fernández, cantant i actor mexicà, va néixer un dia com avui de 1940. Continuem ara amb una comunicació que ens arriba des del Picat. És la Josefina. Bona nit.
Xavier, bona nit.
Què fem?
Bueno, avui, bé, aquí escoltant-nos, passant-me-ho bé. Ara sembla que ve els mariachis amb el barret.
Ja que sí, allà sota el balcó.
Bueno, és una pregunta que m'ha fet avui el meu net de 8 anys i m'he quedat pensant i no he sabut donar-li la resposta. Ja. Avui me diu que té 8 anys, que es volia fer un ou ferrat i que l'ensenyés o que l'ajudés. I així ho han fet. Quan l'ha tingut al plat, me diu, iaia, per què es diu ou ferrat? Uh-huh. I m'he quedat pensant i no he sabut donar-li la resposta. Però el pensament m'ha vingut que jo, de petita, havia vist com els cavalls o no sé, bueno, que els ferrers els ficaven, els tallaven les ungles, o no sé si ho dic bé, o les pessunyes, o com se pugui dir, i llavors els ficaven una ferradura de ferro, que jo en tinc una i li he dit que la buscaria per ensenyar-li, i llavors ho enclavaven en claus, ai, diu, com pot ser això? Dic, jo ho he vist, ara, jo que aquesta pregunta no sé, no l'he sabut contestar, m'ha vingut això al pensament.
Uh-huh.
I llavors dic, mira, li dic, Llibert, avui trucaré a la ràdio i ho pregunto, diu, val, diu, demà ja m'ho diràs. Diu, bueno, no sé si ho hauran contestat, jo no ho he, aquesta no l'he sentit, aquesta, bueno, que és que tampoc us escolto cada any, no pot ser.
Doncs a veure si tenim la sort que d'aquí una estona algú ens digui per què...
L'ha fet alguna vegada, algú que...
Em vol sonar que sí que es va parlar de per què se li diu ferrat a l'ou ferrat. Però no recordo, m'agradaria molt a mi també tornar a refrescar aquest concepte. I alhora li pot donar records de part nostra en Llibert.
De la vostra part.
Sí. És maco aquest nom, Llibert, trobo.
Sí, i l'altre, el seu germà, es diu Guifré.
Ah, Guifré.
És que els pares són molt catalans.
Guifré molt. I Llibert.
Sí, un té 7 anys i l'altre en té 8.
Està bé.
Bueno, doncs això ha passat aquesta tarda. Que a dinar volia un ou ferrat i a tenir la... Vull dir, no podia ser, però se veu que s'ha anat al col·legi amb l'allolament de l'ou ferrat.
Sí, els hi agrada sucar.
I quan ha vingut, doncs ha volgut l'ou ferrat i així ho han fet.
D'acord.
Bueno, doncs per avui no tinc res més.
No, ja ha estat molt bé l'aportació.
M'ho passo molt bé, m'encanta sentir la gent que ja no són joves amb aquesta ment... perquè he passat un temps amb persones amb la ment que han sigut i la ment se n'ha anat.
Yeah.
I ara al veure aquestes contestes de persones pues, que han sigut molt cultes i que les respostes són tan...
Uh-huh.
M'encanta.
Està molt bé.
Ho passo molt bé escoltant-vos.
D'acord, Josefina.
Pues per aquesta nit res més.
Estem en contacte.
Salut per a tots els ignorants, per poder-ho anar sentint.
Igualment. Bona nit. Doncs el que us dèiem en començar avui en la primera hora, no sé si sabeu que el terme síndrome d'Asperger es va fer servir per primera vegada el 1981, per tant no té tants anys, en un periòdic mèdic, batejant-lo en honor a Hans Asperger, un psiquiatre i pediatre austríac que va ser el primer a descriure aquesta síndrome.
Doncs la síndrome d'Asperger és reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, ara ja la OMS, com un trastorn generalitzat del desenvolupament de caràcter sever i crònic, caracteritzat per una limitació significativa de les capacitats de relació i també de comportament social.
Precisament aquest dissabte 18 és el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger, un trastorn de l'espectre autista força desconegut. Es calcula que 3 de cada 1.000 nens tenen aquest trastorn. Un d'aquests és el Roger, el fill de 27 anys del voluntari d'aquesta nit, un pare que col·labora amb l'Associació d'Asperger del Camp de Tarragona per donar visibilitat i ajuda a aquestes persones. Amb ell despleguem el mapa d'amics.
És el Joan Segura, de 66 anys, jubilat de la banca i voluntari número 510 del mapa d'amics. Segueix la cadena de la Carme López, de l'ONG Porta Oberta.
Joan, des de la teva experiència com a pare i voluntari, et sembla que hi ha un bon grau d'acceptació de la diferència en la nostra societat?
La meva resposta ha de ser necessàriament que no hi ha un bon grau d'acceptació. Perquè si hi hagués un bon grau d'acceptació, no seria necessari haver creat associacions i tal per divulgar, per informar, per mentalitzar, per ajudar en aquesta acceptació. Bueno, amb el nostre cas es concreta en què els nostres, en aquest cas els fills o familiars que tenen la síndrome d'Asperger o trastorn de l'espectre autista, doncs tenen una manera de funcionar, una estructura mental, una manera de reaccionar i d'entendre la societat i de relacionar-se amb els altres quan poden, que potser surt una mica dels cànons establerts i això fa que se'ls faci veure, entre cometes, com a éssers estranys, raros, asocials. I això fa que, vull dir, la diferència doncs no sigui acceptada, no?
Malgrat que no totes les persones que tenen la síndrome d'Asperger són genis, sí que hi ha hagut personatges famosos als que s'atribueix aquest trastorn. Per exemple, és el cas de científics com Isaac Newton, artistes com Miquel Àngel o músics com Beethoven, dels quals es creu que tenien aquesta síndrome.
Per entendre millor què representa la síndrome en si, no sé si, Joan, ens pots explicar un exemple de com afecta el teu fill, el Roger.
Molt fàcil, però jo ho explicaré de la manera que ho vivim a casa, que ho vivim d'una manera doncs acceptada i que ens fa créixer respecte amb ell cada vegada que té actuacions de les que explicaré ara, perquè això ens fa anar superant diferents trams, no?, per anar millorant. Molt bé, doncs mira, el meu fill té 27 anys, ell treballa en una residència i, perquè es feu una idea, que a les persones que tenen el síndrome d'Asperger o un trastorn de l'espectre autista se'ls ha de donar totes les coses ben seqüenciades i sense donar res per entès, ni pensar que el que se'ls digui ells ja ho reelaboraran. No. El meu fill un dia li diu a la residència, li diu, escolta, posa't aquí en una taula, en aquesta taula que hi ha a la recepció, i si truca algú tu agafes el telèfon. Vale, perfecte. Ell es posa allà, ell seu allí, passen 5 minuts, truca el telèfon, s'hi posa una metgessa i diu, escolta'm, que ets el Roger, sí, que hi ha l'infermera tal, sí, que s'hi pot posar. No, que té fenya. No, que s'hi pot posar en aquest moment. I diu, no, oh, no té fenya, no s'hi pot posar. No, no s'hi pot posar. I ell, que ets el Roger, sí. Va, després una cosa, Roger, penja, perquè jo el coneixia, jo tornaré a trucar i tu no l'agafis. Molt bé, penja, no l'agafa el Roger, l'agafa en un altre lloc i s'acaba la funció, no? Explicació, què ha passat? Amb ell que li van dir, si truca el telèfon, tu l'agafes. Molt bé, ell el va agafar. Amb ell no li van dir que si algú que parlava per telèfon li demanava que el passés amb una altra persona, amb un altre treballador allà, li passés. No, no, amb ell li van dir que agafés el telèfon, ell el va agafar. Si li haguessin donat tota la seqüència d'operacions possibles que podia haver passat a l'agafar el telèfon, ell l'hauria fet perfecte, perquè si no la tenen els Asperger és que són perfeccionistes i que no hi ha problema per fer la feina, però clar, no li van explicar bé.
S'entén així. Digue'm, què representa per vosaltres aquest Dia Mundial de l'Asperger que se celebra demà?
Bueno, a nosaltres és una oportunitat fantàstica per poder seguir amb la tasca que estem fent, no la nostra associació sola, sinó totes les associacions que hi ha repartides per tot Catalunya, que n'hi ha un bon grapat, per poder visualitzar totes les característiques de les persones que tenen aquesta síndrome, de manera que la major part de la població possible doncs es pugui fer capaç de lo que significa per les persones que tenen aquesta síndrome doncs la vida que han de portar, i per les famílies i la gent del seu voltant, tant sigui ensenyants com sigui empresaris, etc., doncs el que tenen entre mans quan tenen una persona amb la síndrome d'Asperger sota la seva responsabilitat.
I què esteu treballant en aquest moment a l'associació?
Bueno, nosaltres, com que, mira, la nostra associació en concret es va crear l'any 2010, fruit d'una trobada de 8-9 famílies, perquè, mira, es van trobar i van dir, escolta'm, això no pot ser, estem tots desemparats, no tenim, els diagnòstics no són fiables, no, ningú se sap dir que tenen els fills, a l'escola no coneixen això i nosaltres els hi podríem ensenyar, etcètera, no? Total, que llavors ens van fixar una sèrie d'objectius, doncs el principal era donar a conèixer el trastorn, després col·laborar amb els professors i amb els empresaris si hi havia algú que treballava allà. La funció principal era aconseguir la integració tot plena dels nostres fills, no?, en tots els àmbits, no?, derivat de tots aquests objectius doncs, que estem fent en aquest moment. Doncs, bueno, estem donant suport individual i en grups doncs, als fills o familiars de les persones que tenen la síndrome d'Asperger. Com que una de les principals dificultats que tenen és la relació social, doncs llavors el que estem fent també són tallers d'habilitats socials, que ja són de dos en dos, de tres en tres, en grups més nombrosos, etc. Tots aquests grups estan tutelats per psicòlegs i voluntaris que estan en els últims cursos ja de carreres que estan relacionades amb la qüestió doncs, de psicòlegs, pedagogs, etc. No?
Joan, on vols que situem una llum per tu per aquesta feina que esteu fent?
Doncs bé, jo la situaria en una muntanya que hi ha a prop de Valls, que es diu Miramar, i també és un petit nucli de població dintre d'aquesta muntanya, que correspon al municipi de Figuerola del Camp. I el poso allà perquè és on vam fer la primera trobada de la nostra associació, per això doncs, allò per mi té un significat especial.
Doncs va per tu. I seguim una cadena. Quina persona recomanes per seguir la teva?
Doncs mira, jo recomano una persona de Valls que es diu Carme Turull, que fa una feina molt encomiable a Càritas.
Ens agradarà escoltar-la, saber què fa, com també ens ha agradat estar aquests minutets amb tu de la nit. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si voleu més dades sobre aquest trastorn, podeu consultar la seva pàgina aspergercampdetarragona.cat.
Cada cop es diagnostiquen més síndromes, trastorns neurològics, etc, de tota mena. I parlant d'acceptar la diferència, com dèiem al començament, crec que caldrà replantejar-se què és la normalitat i a partir d'aquí potser adonar-nos que qui no té un all té una ceba, vaja. I un apunt pels seguidors de la sèrie Big Bang Theory, de la que jo en soc fan, m'ho confesso. I un personatge és el Sheldon, que és un físic teòric incapaç de conduir un cotxe, però és un geni, no? Però, i no em pot entendre el sarcasme. I en alguns articles que bueno, he fullejat mirant i preparant l'entrevista, l'apunten en el Sheldon com un exemple de persona amb la síndrome d'Asperger. Jo ho trobo interessant. Una sèrie que recomano pel cap de setmana als que no la coneixin i potser també per tancar el mapa d'amics.
Molt bé, tanquem i obrim el telèfon ara mateix. El teniu completament tranquil, relaxat, quiet. 93-201-7474.
La nit dels ignorants 2.0.
I va ser un enamorament, a més, sota la pluja, amb un dia que feien la Festa de la Bellesa, que els joves ens demanaven per acompanyar aquells personatges. I, bueno, el meu marit, uns ulls blaus preciosos. Va ser un enamorament de veritat.
Avui han empedrat el cel amb còdols blancs i verds perquè hi puguis passejar i acaronar els estels i els puguis preguntar si tu i jo, quan serem vellets, ens tindrem l'un a l'altre.
I mira, és que m'hauria de dir a mi que aquesta sardana, aquell petó, m'havia de convertir en més de 50 anys de matrimoni.
T'agradaria veure com fem l'APM en directe?
Sí, una mica, sí.
Doncs t'esperem a Catalunya Ràdio, on tractem el públic de meravella.
Hay una grada que aplaudi y la otra que está esperando la autopsia.
Home, per Déu, ja està bé,
Si vols veure en directe l'APM del matí de Catalunya Ràdio, envia'ns un mail a apm@catradio.cat amb les teves dades.
Us esperem al circ de la ràdio.
Si l'autoritat policial entra en mi casa sin una orden judicial, dispararé.
APM, amb Xavi Cazorla i companyia, al matí de Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Durant la Segona República, el periodisme català va viure una època d'or. Josep Maria de Sagarra, Irene Polo, Avel·lí Artís o Josep Maria Planas, entre molts d'altres, van escriure algunes de les pàgines més brillants. El periodisme de la República aquest diumenge a l'En Guàrdia.
En Guàrdia, els diumenges de 3 a 4 de la tarda.
Segueix-nos també a través de l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat.
Continuem a la sintonia de Catalunya Ràdio, prop de tres de la matinada. Recordem alguna pregunta pendent. El Pere deia per què les bruixes triaven localitzacions com la pedania de Prenafeta per trobar-se i fer els seus rituals. A Olot hi tenim la Carme. Carme, bona nit.
Bona nit.
A veure.
Mira, era per contestar aquesta senyora que ha parlat de l'ou ferrat.
Sí.
I jo recordo que quan era petita, el meu pare era sastre i va venir un viatjant, i varen estar molt de rato parlant de l'ou ferrat. I jo estava allà fent els deures i els escoltava. I deia aquell senyor, el viatjant, que un ou sol no es pot ferrar. Necessita un altre ou perquè s'aferrin. O sigui, l'ou ferrat ha de ser dos. Perquè es ferrin és perquè s'ajuntin i s'acoguin. I aquesta va ser la definició que jo vaig entendre.
A mi em vol sonar que també hi ha alguna altra explicació.
N'hi ha alguna altra?
Em vol sonar, sí.
Bueno.
Sí, perquè...
no sé.
Es diria ous ferrats, no? Llavors?
Un ou ferrat és un ou que es serra amb una trou.
Per tant, serien ous ferrats.
Sí.
No ho sé, a veure.
Bueno, ells discutien maneres... això.
Sí, està molt bé. Mira, tota... en tirarem un bon tros a l'olla.
Exacte.
Molt bé.
Molt bé, doncs. Moltes.
Gràcies, Carme.
Gràcies també per vosaltres el programa, eh? Felicitats.
Igualment. Adéu-siau. És bonic això de sentir aquesta comunicació diversa des de punts tan concrets com ara l'Oriol de Gràcia. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. A tots els matiners, que dic jo. Era sobre el tema dels rossinyols.
Sí.
Els rossinyols eren uns estris per obrir panys que en castellà en diuen ganzues. Que són unes varilles llargues i es feien servir per obrir els panys antics, panys de gorges. Els panys d'avui en dia de llavins, els rossinyols, ja no serveixen. I panys de gorges ja n'hi ha, encara se'n fa molts, no? Però ja no és el típic d'abans. Ja dic, era la típica ganzua en castellà.
Ah, molt bé.
O sigui, el rossinyol era un estri... I n'hi havia de moltes mides, perquè, clar, segons el pany, si era, tenien una varilla llarga i a la punta feia com una mena de pala, que és el que fa la clau, de la típica clau, però en lloc de tindre el dentat, doncs era una sola pala. I n'hi havia de més amples i més estretes per fer moure la gorja. Això és tot el que us puc dir sobre aquest tema.
Doncs està molt bé.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
Són aspectes que formen part d'aquesta nit de reducció d'ignorància. Ens agradaria també tenir una mica de temps per escoltar la preciosa melodia de Lorena McKennitt, la cantant i intèrpret canadenca, que va néixer un dia com aquest de 1957. És realment marxar cap a nord enllà, podríem dir.
Thank you.
Ancient Pines, Lorena McKennitt, per molts anys. Avui compleix 60 anys, com aquell que res. Anem cap a Osona. Mira, ens truca per primera vegada el Joan. Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Em sent bé, vostè?
Molt bé, i vostè?
Oh, és que m'han dit que no se sentia.
El sentim d'allò més bé.
Ah, doncs no, jo només una cosa, que no sé si és una tonteria que fa un mesos que ho vaig sentir. Sap com, quan van dir que de, sobre els leds, eh?
Sí.
És que van dir que ara que són més eficients, tal i qual, no?
Sí.
I van treure altres llums de lleixis. Però vaig sentir, si no ho hagués sentit a Catalunya Ràdio, no diria res, eh? Però vaig sentir Catalunya Ràdio i em pensava que m'havia equivocat. Jo vaig passar després Catalunya Informació, que van repetint les notícies.
Sí.
I ho van tornar a repetir. Ai, cony. Van dir que els leds provocaven, bueno, que els, diguem, com que tenen una llum freda, diuen, i que provoquen malestar, no poder dormir, insomni, tot això, no?
Uh-huh.
Diuen. I després va dir, diu, que era d'una universitat de València o alguna cosa així. Una, bueno, fins aquí res d'allò. Però després va dir, diu, i el que més, diu, són efectes secundaris. I li pregunta d'allò, i quins són els efectes secundaris? Diu, càncer de mama. Diu, i seguim investigant. I ho va repetir, vaig dir, ah, això no pot ser, i porta així. I el que Catalunya Ràdio ho va tornar, bueno, ho repetia que totes les notícies, podia fa un parell de mesos, eh?
Mm-hmm.
Vull dir que una cosa molt rara.
Molt.
Eh?
No la vaig pas sentir, aquesta notícia.
No, sí, jo, és que vaig passar a Catalunya Informació perquè dic, ah, això no m'ho crec pas. I seguim d'allò així. Precisament van donar el Premi Nobel als que van inventar els leds, perquè pel medi ambient i per tot això. Però al sentir això, diu, i seguim investigant. Dic, hosti, i ho vaig passar allà i no ho sabia. Bueno, en fi, una altra cosa, senyor Solà, em permet una pregunta, no sé si personal.
Endavant.
No, ja, vostè va fer l'Emili Almeria.
Sí,
i tant.
El Campamento Álvarez de Sotomayor.
Campamento Álvarez de Sotomayor.
Sí.
Que vostè ja podia ser l'any, hosti, fa tants anys, l'any 81 o...
Correcte.
Doncs, escolti, em sembla que vostè tenia una moto.
Tenia una Vespa i anava a Ràdio Almeria, a Ràdio, sí. Ambiente.
Hosti, Campamento, és que jo em sembla que vam parlar algun moment, perquè jo també vaig a l'Emili allà. Doncs... I un dia sentia Solàs, cony, aquest Solà, però havia pensat, com que n'hi ha molt de Solàs, però com sé que tenia una moto...
Ja, sí.
Que anava per allà. No, només era una curiositat.
Està molt bé, doncs me n'alegro.
Vam parlar amb vostè, vam xerrar alguna vegada.
Està molt bé, me n'alegro.
Sí, Campamento Álvarez de Sotomayor.
Aviator. Et toca, eh?
Sí, senyor, allà, que venien amb els de la cabra. Eh?
Sí, tinc un record molt bonic d'aquella època.
Sí. Sí, sí, bueno, vull dir tot allò. Sí, el que passa que allà ara plou, però abans, hosti, no? I sí, ens deien que ens compréssim colònia perquè no hi havia aigua.
Sí, quin estiu, l'estiu més calorós que he passat mai.
Sí, bueno, exactament, vull dir que, escolta,
no
vull dir,
menjat...
i ara allà els hi fot unes pedregades i unes pluges que no es fotia mai.
Està bé.
Sí.
Molt bé, Joan, doncs
bueno, senyor
espero...
Solà, doncs, era això, no, només aquesta cosa, perquè ho vaig sentir, ho dic, sí. Que raro, això, però com que Catalunya Informació, si ho has dit un altre, perquè avui dia, sens de tot, que tot és dolent, que tot fa mal...
Ho demanem.
Sí, però vull dir que això, hasta vaig trobar, però quan, com que ho vas dir Catalunya Informació, sap?
Està bé.
Catalunya Ràdio, tot allò, no, només era això, eh?
D'acord, ja, Joan.
Aquest devia vendre poder bombetes d'una altra classe i li van treure.
D'acord.
Vale, gràcies.
Molt bé, records.
Adiós.
És veritat. Adiós. Allò, diu, avui dia tot fa mal, eh? Anem cap a Riells i Viabrea. Mira, ens truca per primera vegada el Carles. Carles, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Hola, mira, que us volia comentar que... Portem aquest any de moltes bones i fresques notícies sobre l'Observatori Meteorològic del Turó de l'Home.
Sí.
Del Montseny.
Sí.
Que és el lloc on jo m'he criat i, bueno, el meu pare era en Fernando García de Castro,
uh-huh.
El meteoròleg que va estar tants anys allà dalt a l'Observatori.
Uh-huh.
Després va continuar... Bueno, vam continuar el meu germà i jo, i després van tancar oficialment la barraca des de Madrid.
Uh-huh.
I, bueno, simplement és per fer unes consultes, a veure si algú té, aporta més informació. Només vull fer 5 cèntims de les últimes notícies fresques. I és que a dia 14 del 2 del 2017, en el 9-9, ja va sortir una notícia on es comentava de que l'Estat ha tombat el Pla Especial de Protecció del Parc Natural del vigent des de 2008 del Parc Natural del Montseny de la Diputació de Barcelona. És a dir, tot el pla que havia engegat la Diputació antigament per gestionar el que és les construccions, els enderrocs, tot el tema aquest, pues tot això ha sigut per l'Estat Nacional doncs paralitzat, I bueno, tot això,
quina és la pregunta, que, Carles? Què ens vols demanar?
Què us vull demanar? Per què volen desmantellar el Turó de l'Home?
Ara, aquesta
per
és la...
Per què volen desmantellar l'observatori, aquella barraca, aquell observatori antic, tan històric, que és emblemàtic
això
de segons, Catalunya?
Segons ordres de Madrid?
Sí, en principi la Diputació ho volia aterrar tot, perquè així no tenien que gastar cap caler ni invertir res en allà dalt ni res. I, en canvi, la Generalitat, o sigui, des de la Generalitat i des de... el Servei Meteorològic de Catalunya ho volien restaurar. Hi havia un projecte pioner molt important que es tractava simplement de fer una restauració, no una construcció.
I no es farà.
Simplement restaurar la barraca.
I no es farà.
I no es farà. I a més, ara, a sobre, des de Madrid, han dit de que res, ni la Diputació ni ningú, que si fa algú allà són ells, i que ells ho volen fer.
Ho demanem.
Ells volen fer una nova restauració del Turó de l'Home.
D'acord, Carles.
Des de Madrid.
No podem allargar més, ho demanem. Moltíssimes gràcies per la teva trucada.
A veure si algú més pot aportar informació sobre aquest tema, i és per remenar una miqueta el tema, perquè és que això moltes vegades surt a la premsa d'informacions molt contradictòries.
Ho deixem aquí.
I jo volia donar doncs la meva aportació.
Gràcies, Carles.
Vinga,
anem
bona
al
nit.
Final, perquè si no, no escoltarem Casta Diva, que és l'àrea que s'ha triat, la Dolors de Vic. Dolors, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui l'escoltarem amb la veu de Montserrat Cavaller.
Exacte.
Explica'ns com és que tries aquest tema.
Perquè és la primera òpera que en viu i en directe vaig veure al Liceu, joveneta. I jo tot estava molt preparada per veure coses així, perquè de joveneta les meves tietes em portaven en aquella època a veure moltes sarsueles, que era el que es feia aquí a Vic. I les sarsueles m'han ser la tira de memòria, la Dolors, els Favells, la Doña Francisquita, etcètera, etcètera. Bueno, total, i un dia em van dir, ara anirem a un lloc que t'encantarà. I llavors jo devia tenir uns 13 o 14 anys. I és la primera que vaig veure òpera en directe al Liceu de Barcelona. I vaig sortir-ne enamorada. I llavors, de gran, ja he anat a més, i bueno, estic ficada en el món aquest, que m'encanta. I l'àrea aquesta de la Casta Diva, i llavors, en el tercer acte, hi ha els duos d'elles dues, que també són fantàstics. I és per això que vaig demanar si es podia sentir aquesta àrea de la Casta Diva, de la Norma.
Norma de Vincenzo Bellini. Amb ella ens acomiadem. Les últimes paraules pels oients. Què els dius?
Mira, et llegeixo dues lletres d'una meva que jo escric quan no sé què fer. Penso que fora hi deu fer molt fred. Penso que la nit és fosca i vigila. I me'n torno al llit ben poc a poquet, escoltant la nit dels ignorants, i m'adormo ben tranquil·la. Bona nit a tothom i molt bona setmana.
Igualment. Fins diumenge matinada de dilluns.